Bona tarda, són les 7.
Notícies en xarxa. Edició Vespre. Amb l'Ali Giné.
Les primeres conclusions de l'autòpsia a la menor de 13 anys apareguda morta al seu pis de Mataró confirmen que es tractaria d'un homicidi. Montse Manent.
Els veïns de Mataró s'han concentrat aquesta tarda en protesta per aquest nou cas de violència. Aquest matí l'alcalde del municipi, David Boté, ha comparegut per condemnar els fets i mostrar el condol i suport del consistori a la família de la víctima.
L'Ajuntament lamenta profundament la mort de manera violenta d'una menor que va ser trobada al seu domicili el passat diumenge. Manifestem el nostre rebuig davant qualsevol tipus de violència exercida contra les persones i en aquest cas encara estem més consternats perquè la víctima és una menor.
El municipi de la Granja d'Escarp, al Segrià, decreta 3 dies de dol per la mort d'un menor que diumenge es va ofegar a la piscina municipal.
La víctima, que va ser ingressada a l'Hospital Sant Joan de Déu, però no va poder superar les seqüeles i va acabar morint.
En un FM, Laura Purroi.
La commoció no solament ha estat entre els veïns i veïnes del municipi, sinó que també s'ha estès al municipi veí de Serós i al seu institut, on el menor cursava primer de l'ESO. El centre ha decidit suspendre la festa de final de curs. El jove estava ingressat des d'aquest diumenge a la tarda a la unitat de cures intensives de l'Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona, en estat molt greu. En un primer moment, la socorrista va treure el noi de l'aigua i el va atendre fins que els serveis mèdics el van traslladar en helicòpter al centre hospitalari.
La Comissió Catalana d'Ajuda als Refugiats alerta que enguany ja s'han presentat a Catalunya més de 6.000 sol·licituds d'asil, un 75% del total que es van presentar el 2018.
I amb aquestes dades a la mà, la Generalitat demana un esforç als municipis per afrontar l'arribada dels menors migrats, ho ha dit el secretari d'Igualtat, Migracions i Ciutadania, Oriol Amorós.
La nostra intenció és que els municipis doncs acullin tots en les mesures del que puguin. Jo crec que Torredembarra és una ciutat que ha demostrat clarament la seva disponibilitat a assumir conjuntament els reptes que són de país i per tant li haurem de demanar a aquesta ciutat en la mesura que pugui, però també a d'altres ciutats que potser no ho han fet tant, doncs que entre tots fem aquest esforç.
L'Hospital de Bellvitge implanta per primer cop a Catalunya un cor artificial total. L'ha rebut un pacient a qui no li podien fer un trasplantament convencional i que corria risc de mort.
La principal novetat d'aquesta operació és que per primer cop la substitució del cor és total i a llarg termini. Segons explica el cirurgià cardíac Daniel Ortiz, és una operació que es fa en casos de risc extrem.
És el peor de los escenarios, porque el pronóstico a corto plazo es muy malo. Y entonces por eso nos tenemos obligados a hacer este tipo de terapia. Esta línea de terapia está abriendo la oportunidad de tratar este tipo de pacientes que en otras circunstancias fallecerían, y fallecerían a muy corto plazo.
Torna al Mercat de Música Viva de Vic del 18 al 21 de setembre.
Durant 4 dies, una setantena d'artistes passaran pels nous escenaris del Mercat de la capital d'Osona, que enguany presenta un programa amb accent portuguès.
El nou FM, Clàudia Dinarès.
...que reunirà una setantena d'artistes, 30 dels quals aprofitaran l'altaveu del mercat per estrenar o preestrenar nou material. Marc Lloret és el director artístic del Mercat de Música Viva de Vic.
Aquest any hem rebut més de 900 propostes, o al voltant de 900 propostes. És molt difícil seleccionar 70 de 900... i més quan moltes d'elles són estrenes i tenen la voluntat de presentar el seu nou treball al mercat.
Notícies en xarxa, edició Vespre.
Obrim un dia més plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Servei Meteorològic de Catalunya, Manuel Álvarez, bona tarda.
Hola, molt bona tarda. Avui l'estat del cel es presenta força serenat en conjunt amb només alguns núvols d'evolució que són presents a la zona de muntanya del terç nord de Catalunya, especialment cap al Pirineu i al Prepirineu. De cara a partir d'aquest vespre apareixeran alguns estrats baixos, sobretot afectant punts de la Costa Daurada. Pel que fa a la temperatura, avui ha pujat, sobretot a l'extrem nord-est. S'esperen valors que arribin fins als 35 graus en aquest sector, també cap a Ponent, puntualment més alta. En canvi, valors més frenats cap a la costa i prelitoral, sobretot de la meitat sud, entre els 22 i els 28 graus en general. De cara a la jornada de demà tindrem una jornada molt tranquil·la, també predomini del sol, amb més núvols a la punts de la costa, fins i tot amb alguns bancs de boira que afectarien sobretot fins a mig matí, de nou a partir de mitja tarda, podrien aparèixer a qualsevol indret de la costa, més probables a la meitat sud, amb núvols d'evolució durant la tarda. A les muntanyes fins i tot podrien deixar alguna gota cap al vessant nord del Pirineu. La temperatura demà baixarà al nord-est, en canvi pujarà a punts de les Terres de l'Ebre i es mantindrà a la resta del territori. De moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Manuel Álvarez. Connectem ara amb el Servei Català del Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Marta Carbó, bona tarda.
Bona tarda. Problemes habituals per hora punta aquesta hora a l'àrea metropolitana de Barcelona. Ens comencem situant la C58, on veiem retencions entre Ripollet i el nus de la Trinitat d'entrada a Barcelona i també en el tram de Badia-Sabadell en tots dos sentits de la marxa. De la zona del Vallès, destacar també la C17 amb aturades en el tram entre Parets i Granollers. També complicacions a l'autopista AP7 a l'altura de Barberà del Vallès i més endavant també a l'altura de Sant Cugat en sentit nord. A banda d'això, destacar dels accessos sud, retencions a la B23 des de Molins fins al nus del Papiol per enllaçar amb l'autopista AP7, també aturades puntuals d'entrada a Barcelona a l'altura d'Esplugues de Llobregat. Complicacions també a l'A2 en el tram de Sant Joan d'Espí, Cornellà de Llobregat en direcció a la Ronda, aturades també a la C32 a l'altura del Prat per anar cap a la plaça Espanya i perquè fa les rondes carregades en tots dos sentits de la marxa. De moment això és tot, el Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
La gran traviata dels nostres dies, Ekaterina Bakanova, arriba al Festival de Peralada per donar vida a l'heroïna de l'òpera de Verdi. Un repartiment de luxe amb l'orquestra del Liceu per a l'estrena d'una nova producció de Paco Azorín, en què la llibertat de la dona pren el protagonisme. Una nit que no oblidaràs mai. Informació i venda d'entrades a festivalperalada.com.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
La mort d'una menor de 14 anys a Mataró és un homicidi. Ho ha confirmat avui l'alcalde de la capital del Maresme, David Bote, després de conèixer les primeres conclusions de l'autòpsia de la noia. Bote ha comparegut aquest matí per condemnar els fets i mostrar el condol a la família de la víctima.
El cas es troba sota secret de sumari, però el Tribunal Superior de Justícia confirma que busquen el germà de la víctima de 16 anys, tot i que sense cap motivació per indici criminal. La recerca respon a la denúncia interposada per la mare dels menors, que en el moment del crim es trobava a Rússia passant uns dies. Avui, precisament, l'alcalde de Mataró, David Bote, ha volgut mostrar el condol als familiars de la noia, així el rebuig de l'Ajuntament a aquest nou cas de violència.
L'Ajuntament lamenta profundament la mort de manera violenta d'una menor que va ser trobada al seu domicili el passat diumenge. Manifestem el nostre rebuig davant qualsevol tipus de violència exercida contra les persones i en aquest cas encara estem més consternats perquè la víctima és una menor.
El cos de la noia el van trobar diumenge uns veïns que van accedir al pis a petició de la mare, preocupada perquè la filla no responia a les trucades. Segons els testimonis, quan van entrar la menor ja amb ferides d'arma blanca al coll. L'Ajuntament ha posat a disposició de la família un servei de suport psicològic i acompanyament en el dol.
Doncs fa uns minuts que ha acabat ja una concentració de suport a Mataró a la família de la víctima i de condemna per aquest presumpte homicidi. La manifestació ha estat convocada des del propi Ajuntament. Anem fins a Mataró per saber-ne l'última hora. Marta Gómez, bona tarda.
Molt bona tarda. Doncs sí, la concentració ha plegat a unes 250 persones que han fet un llarg minut de silenci a les portes de l'Ajuntament de Mataró. Ha estat el propi consistori, com molt bé dèieu, qui ha convocat aquesta concentració en rebuig a la mort violenta d'aquesta menor mataronina, trobada, com dèiem també, morta diumenge a la nit a casa seva amb un tall al coll. La concentració ha durat poc més de 10 minuts i ha estat encapçalada per l'alcalde de la ciutat, David Bote, acompanyat de diferents regidors socialistes, però també d'en Comú Podem Mataró, Esquerra Republicana, Junts per Mataró i Ciutadans. Bote ha llegit el comunicat, que també ha fet públic aquest mateix matí, i fruit de la Junta de Portaveus reunida avui. Ha assegurat que la violència, i ara també recordàvem les seves paraules, que sigui quina sigui, és una vulneració dels drets humans i que des de l'Ajuntament posen a disposició aquest servei d'acompanyament en el dol. Entre el públic també hi havia l'associació Teixit de Dones, que s'ha sumat a aquest rebuig de la violència, i tots els concentrats, com dèiem, més de 250 persones, s'han fos en un llarg aplaudiment final.
Doncs gràcies, Marta Gómez, des de Mataró Ràdio. Consternació també a la granja d'Escarp, al Segrià, després de la mort d'un altre menor d'edat. En aquest cas, la víctima va patir un ofegament diumenge a la piscina municipal. El noi va ser ingressat a l'Hospital de Sant Joan de Déu, però no va poder superar les seqüeles. El consistori ha decretat 3 dies de dol oficial. M1FM, Laura Porroy.
El consistori també ha decretat 3 dies de dol, durant els quals les banderes del municipi onejaran a mitja asta, alhora que suspendre tots els actes oficials i les activitats que realitzen a les piscines municipals, les quals romandran tancades durant els dies de dol. La commoció no solament ha estat entre els veïns i veïnes del municipi, sinó que també s'ha estès al municipi veí de Serós i al seu institut, on el menor cursava primer de l'ESO. El centre ha decidit suspendre la festa de final de curs. El jove estava ingressat des d'aquest diumenge a la tarda a la unitat de cures intensives de l'Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona, en estat molt greu. En un primer moment, la socorrista va treure el noi de l'aigua i el va atendre fins que els serveis mèdics el van traslladar en helicòpter al centre hospitalari, on el menor no va poder superar les seqüeles patides per l'ofegament.
I encara en clau de successos, uns operaris han trobat aquest matí el cadàver d'una dona al canal d'Urgell, a les Garrigues. Segons els Mossos d'Esquadra, el cadàver no presenta signes de violència i la investigació i l'autòpsia hauran de determinar la causa de la mort.
De moment es desconeix també la identitat de la víctima. Han estat els mateixos operaris que han trobat el cos de la zona del Collet els que han donat l'avís als Mossos d'Esquadra.
I la Guàrdia Urbana de Barcelona ha aconseguit identificar, gràcies al testimoni d'una dona, l'autor de l'atropellament d'un vianant a la Diagonal la nit de Cap d'Any i que va acabar fugint. La víctima va resultar ferida crítica i encara ara té lesions importants.
La policia ha aconseguit identificar l'infractor gràcies al testimoni d'una dona que passava uns dies en un hotel d'Olèrdola, on també es va allotjar el conductor. Es tracta d'un jove del sud de França que anava acompanyat de 3 persones més en el moment dels fets. El cas està en mans ara del jutjat de primera instància número 24 de Barcelona, que demana la col·laboració de les autoritats franceses per trobar l'investigat.
Notícies en xarxa. Informació al detall.
La Comissió Catalana d'Ajuda als Refugiats alerta que enguany ja s'han presentat a Catalunya més de 6.000 sol·licituds d'asil. Això vol dir que en només 5 mesos s'han recollit un 75% de totes les que es van presentar durant els 12 mesos del 2018. Són dades que s'han donat a conèixer coincidint dijous amb el Dia Mundial de les Persones Refugiades. Diana Bermejo, bona tarda. Com han evolucionat les peticions d'asil els darrers anys?
Fa només 7 anys, Catalunya va rebre unes 200 peticions d'asil en 12 mesos. Des del 2012 aquesta xifra s'ha multiplicat i l'any passat ja era 40 vegades més alta. El 2018, 8.034 persones migrades van sol·licitar alguna mena de protecció internacional al nostre país. I la previsió és que enguany se superi de molt aquest número, ja que en els 5 primers mesos del 2019 s'han registrat més de 6.000 peticions. A tot l'estat espanyol, fins al 31 de maig, hi ha hagut més de 46.000, una dada que s'apropa ja a les 54.000 recollides durant tot el 2018. De tot aquest volum de peticions, però, poques arriben a una resolució favorable. Dels prop de 12.000 expedients tramitats l'any passat, només es van concedir 575 estatus de refugiat i 2.320 persones van rebre el dret a la protecció subsidiària, una concessió una mica diferent a la de refugiat. Es van denegar prop de 9.000 sol·licituds i es calcula que pot haver-hi més de 90.000 expedients acumulats per resoldre.
La Jana ha un esforç als municipis per acollir els menors no acompanyats que puguin arribar aquest 2019 a Catalunya. Ho ha dit el secretari d'Igualtat, Migracions i Ciutadania, Oriol Amorós, en una visita a Torredembarra. On a la Torre, Josep Sánchez, bona tarda.
Bona tarda. La Torre acull actualment un grup de menes que estaven a l'alberg d'Altafulla i que quan aquest va iniciar temporada van ser traslladats al municipi veí. En aquest sentit, el màxim responsable de migracions, el govern català, ha posat l'exemple de la localitat del Baix Gaià per haver assumit aquesta necessitat que assegura és un repte de país. Demana, això sí, un compromís per part del món municipal.
La nostra intenció és que els municipis doncs, acollin tots en les mesures del que puguin. Jo crec que Torredembarra és una ciutat que ha demostrat clarament la seva disponibilitat a assumir conjuntament els reptes que són de país i per tant li haurem de demanar a aquesta ciutat en la mesura que pugui, però també a d'altres ciutats que potser no ho han fet tant, doncs que entre tots fem aquest esforç.
El nombre de menors no acompanyats a Catalunya ha crescut de forma important els últims anys. Segons les dades que ha donat Amorós, s'ha passat de 700 casos el 2016 a 1.800 el 2017 i 3.600 el 2018.
L'Hospital de Bellvitge ha implantat el primer cor artificial total a Catalunya. L'ha rebut un pacient a qui no li podien fer un trasplantament convencional i que corria risc de mort.
La principal novetat és que per primer cop la substitució del cor és total i a llarg termini. Es tracta d'un pas previ a un trasplantament convencional, però permet al pacient fer vida normal, monitoritzat per una consola externa. Segons explica el cirurgià cardíac Daniel Ortiz, és una operació que es fa en casos de risc extrem.
Esta línea de terapia está abriendo la oportunidad de tratar este tipo de pacientes que en otras circunstancias fallecerían y fallecerían a muy corto plazo.
En alguns casos, aquests cors artificials s'han utilitzat durant prop de 4 anys, però la intenció és que en pocs mesos el pacient pugui gaudir d'un cor nou.
Notícies en xarxa. Informació amb accent local.
Dins del marc de les negociacions pels nous governs municipals hi ha també converses per configurar les 4 diputacions catalanes.
Esquerra es fa forta a la meitat d'ens provincials. A Girona l'hegemonia la manté Junts per Catalunya i a Barcelona els republicans empaten en escons amb el PSC. A Lleida, en canvi, Esquerra ha aconseguit 11 diputats, dos més que la segona força, Junts per Catalunya. Per darrere hi ha el PSC, Ciutadans i el Comú de Lleida.
Doncs justament a Lleida, i malgrat només disposar de 3 diputats, els socialistes estan disposats a entrar al govern provincial. Es mostren oberts a parlar amb totes les formacions per garantir l'estabilitat de la institució. UAU, Lleida Ràdio, Anna Martín.
El primer secretari dels socialistes lleidatans, Òscar Ordeig, ha explicat a UAU Lleida Ràdio que un cop constituïts els ajuntaments, aquesta setmana tenen reunions amb la resta de partits.
El que cal és, després de les eleccions, parlar amb tothom. Parlar amb tothom, veure aviam com estan els municipis, com està el territori, quins són els reptes de futur, veure aviam quina representació té cadascun i veure aviam si es pot trobar algun tipus de col·laboració. La col·laboració pot ser des d'entrar a govern fins a estar a donar pactes d'estabilitat des de l'oposició, com fer pactes puntuals en determinats temes territorials que considerem importants. Nosaltres estem oberts a això.
Ordeig creu que el PSC ha de tenir un paper clau en la configuració de la Diputació i els Consells Comarcals. Afirma que aquestes institucions necessiten estabilitat i governs forts i amb les idees clares.
També hi ha converses i negociacions en relació al govern de la Diputació de Barcelona. La direcció del PSC aposta per l'alcaldessa de l'Hospitalet, Núria Marín, per presidir l'ENS.
A la Diputació de Barcelona, PSC i Esquerra Republicana han quedat empatats amb 16 regidors i Junts per Catalunya n'ha obtingut 7. Així doncs, els socialistes haurien d'aconseguir el suport dels 5 dels comuns i dels 4 de Ciutadans per superar la suma de 23 d'Esquerra i Junts.
Ciutadans, de moment, ha reforçat el grup municipal a Barcelona amb la incorporació de Celestino Corbacho.
Que es desvincula de Manuel Valls després del trencament de la formació taronja amb l'exprimer ministre francès. Des de Ciutadans, Carlos Carrizosa ha criticat el suport de Valls a Ada Colau en la investidura.
Colau sempre està pues, absolutament alineada con el separatismo. Poca diferència havia entre votar a Colau o haver votado a Maragall.
Des d'En Comú Podem consideren que el trencament demostra que l'aposta de Ciutadans per Manuel Valls va ser fictícia i han tornat a demanar una suma dels partits d'esquerres a l'Ajuntament de Barcelona.
L'exsecretari d'Estat de Seguretat, José Antonio Nieto, considera que la Policia Nacional i la Guàrdia Civil van actuar l'1 d'octubre per fer complir la llei i de manera exemplaritzant. Nieto ha declarat avui al jutjat d'instrucció número 7 de Barcelona en relació a l'actuació policial del referèndum.
Nieto ha justificat en tot moment l'actuació dels agents, ha assegurat que l'actuació de les forces armades tenia per objectiu fer comprendre que el referèndum era il·legal. I per això l'actuació dels cossos havia de ser exemplaritzant. També s'ha fet totalment responsable de l'operatiu.
I encara en relació al procés, Amnistia Internacional torna a reclamar l'alliberament de Jordi Sánchez i Jordi Cuixart, ara que ja ha acabat el judici.
L'ONG considera que ara és el moment de revisar la presó provisional de tots dos, sobretot tenint en compte que en el moment dels fets eren ciutadans particulars i presidents d'organització de la societat civil. Per això conclouen tenien dret a organitzar i promoure reunions pacífiques.
Repassem ara altres notícies destacades del dia. Una gran piràmide de vidre als peus de les tres xemeneies de Sant Adrià del Besòs és el projecte que ha presentat un promotor egipci dins el nou pla urbanístic del municipi. Un projecte que haurà de quadrar amb el pla director que ja té en marxa la Generalitat i que preveu transformar 92 hectàrees de l'entorn de les xemeneies en zona residencial i comercial. Ràdio Ciutat de Badalona, Julià López, bona tarda.
Bona tarda. L'equip Impulsor vol fer d'aquest espai un pont entre Europa i Àfrica i estaria ubicat a l'edifici de Turbines i de les Tres Xemeneies. A més, la Generalitat té en marxa un pla director urbanístic, el PDU, que preveu una barreja d'usos amb prioritat del sòl per activitat econòmica i també amb equipaments per als veïns, zones verdes i espai residencial. Els arquitectes vinculats a aquest projecte asseguren que la proposta seria compatible amb els usos residencials i econòmics previstos pel PDU. Escoltem Luis Alonso, arquitecte del projecte.
Estem plantejant com posar en valor un edifici històric i com posar en valor el patrimoni, sent compatible perfectament amb les necessitats veïnals, que bé que les coneixem i que bé que ho saben els veïns, i amb un equipament de nivell mundial.
L'equip Impulsor haurà d'aconseguir que el seu projecte quadri amb les intencions de la Generalitat i també convèncer els veïns de la zona, organitzats en la Plataforma per a la Conservació de les Tres Xemeneies, que ja van rebutjar el PDU.
Els taxistes sabadellencs demanen una antelació de 60 minuts per precontractar una BTC. A partir del 14 de juliol entren en vigor aquests 60 minuts a l'àrea metropolitana de Barcelona, però Sabadell en queda fora. Per aquest motiu, Elite Taxi Sabadell demana al nou govern municipal que estableixi les mateixes limitacions. Ràdio Sabadell, Marc Serrano, bona tarda.
Bona tarda. El decret de la Generalitat fixa un mínim de 15 minuts d'antelació per precontractar un BTC i l'àrea metropolitana, que exclou Sabadell, els ha ampliat fins a 60. Els taxistes sabadellencs volen acollir-se a la mesura. Així ho ha explicat a Ràdio Sabadell el portaveu d'Elite Taxi Sabadell, Magno Castillo.
El govern anterior o actual ja es va comprometre amb nosaltres que això dels 45 minuts aniria darrere l'àrea metropolitana i en quan ella ho fes vigent, ho faríem aquí també. Ara no sabem el que passarà amb el nou govern.
L'acord de l'àrea metropolitana estableix, entre altres coses, que els conductors de vehicles BTC no puguin circular per buscar clients ni captar-los a la via pública i, mentre no prestin servei, no puguin estar estacionats al carrer. L'AMB va tirar endavant la mesura al plenari del mes de maig i no ha estat fins la setmana passada que s'ha aprovat. Això sí, entrarà plenament en vigor a mitjans del mes de juliol.
En cultura, torna al Mercat de Música Viva de Vic del 18 al 21 de setembre. Durant 4 dies, una setantena d'artistes passaran pels nous escenaris del mercat de la capital d'Osona, que enguany presenta un pronunciat accent portuguès. El nou FM, Clàudia Dinarès.
L'estrena de L'últim camí de Walter Benjamin de Julian Heinemann, guanyadora del Premi Puig Porret 2018, serà l'espectacle inaugural del Mercat de Música Viva de Vic. L'artista berlinesa donarà el tret de sortida a una edició que reunirà una setantena d'artistes, 30 dels quals aprofitaran l'altaveu del mercat per estrenar o preestrenar nou material. Marc Lloret és el director artístic del Mercat de Música Viva de Vic.
Aquest any hem rebut més de 900 propostes, o al voltant de 900 propostes. És molt difícil seleccionar 70 de 900, i més quan moltes d'elles són estrenes i tenen la voluntat de presentar el seu nou treball al mercat.
Les actuacions, entre d'altres, Dogajo i Jorge de Rocha posaran l'accent portuguès del mercat, que aquest any ha centrat en Portugal les jornades professionals que organitza anualment a Barcelona. Ferran Palau, Marco Mezquida, Joan Masdeu, Amazoni, encapçalaran les estrenes amb nom propi de l'edició. Els escenaris més multitudinaris del mercat es tornaran a concentrar entre la plaça Major i el Sucre. Per aquí passaran grups com el Petit de Caleril, Dorian, de Crepapels, Joan Garriga i Buós.
I a l'Escala, a l'Alt Empordà, una desena d'alumnes han assistit al workshop del pintor realista hiperrealista Eduardo Millán. 3 dies d'activitat artística amb la fotografia i la pintura com a protagonistes. Ràdio L'Escala, Maria Negra.
En aquesta ocasió, l'artista convidat de renom internacional ha estat el pintor Eduardo Millán. Un taller on la fotografia, la pintura i el realisme han el protagonisme de 3 dies de treball. Eduardo Millán, pintor.
Vamos a partir de una cosa bastante sintética y poco a poco vamos a ir añadiendo análisis tanto a nivel de dibujo como de color. Entonces ellos van a comprobar que es un proceso bastante más divertido, más rico, donde el artista puede determinar en qué momento para, en qué zona y dónde desea continuar.
Un taller amb una desena d'alumnes inscrits, procedents d'arreu de Catalunya, i en aquesta ocasió amb una noia de Nova York. Classes magistrals que, tal com defineix Millán, són ideals per enriquiment personal i per intercanviar maneres de treballar.
Moment de repassar l'actualitat esportiva més local. Terrassa haurà d'esperar per saber si podrà acollir el Mundial Masculí d'Hoquei Herba del 2022.
La Federació Internacional ha anunciat que endarrereix fins al novembre la tria de la candidatura guanyadora, a banda de la ciutat vallesana i opten Malàisia i Alemanya. El president de la Federació Catalana d'Hoquei, Xavi Adell, considera que aquesta decisió els pot beneficiar després de la signatura del pacte de ciutat per l'hoquei.
Txell Gimeno i Andrea Massons, primers reforços del patí hoquei Sant Cugat per l'hoquei Lliga Femenina.
Les joves jugadores són les dues primeres incorporacions del conjunt de Sant Cugat del Vallès. Les dues jugadores arriben procedents del Cerdanyola d'hoquei Lliga i potencien l'equip de cara al debut a la màxima categoria estatal. Les dues incorporacions s'uneixen a les renovacions de Maria Rosa Tamburini, Carolina Herrera, Laia Paredes i Aida Anton.
A l'hoquei Lliga Masculina, l'Igualada continua perfilant la plantilla per la propera temporada.
El club de la noia ja ha lligat a bona part dels jugadors que defensaran la samarreta arlequinada.
Ràdio Sant Sadurní, Eli Jiménez.
A la continuïtat ja avançada del capità Tom Baliu i també dels jugadors de la casa Roger Bars, César Vives i Jordi Méndez s'hi afegeixen les renovacions de l'Agi Deitz i Sergi Pla i també la de Bernat Yeste, que arriba procedent del júnior igualadí. Deitz disputarà la seva 8a temporada a les Comas i intentarà revalidar els números d'aquest curs, en què ha estat el quart porter menys golejat. Pla, per la seva banda, continuarà defensant la samarreta de l'Igualada durant una temporada més amb opció a una altra i cercarà revalidar el títol de golejador de l'equip. Mentre que Yeste, després d'una gran temporada en què ha disputat alguns partits amb el primer equip i marcat dos gols, s'ha guanyat el lloc a una plantilla que, amb 7 noms assegurats ja, competirà durant el proper curs amb el 70% dels homes procedents del planter igualadí. Així les coses, faltarà per conèixer ara quines seran les darreres 3 incorporacions a l'equip.
El Noia Freixenet incorpora Jordi Ferrer per la temporada 2019-2020.
Ferrer torna a l'Olímpic, on hi va jugar durant 2 anys quan era infantil. Prové del Vendrell, on ha jugat les 6 últimes temporades i ha guanyat una Copa del Rei i una Lliga Catalana.
Esteu seguint l'informatiu Notícies en Xarxa, que fan possible Juanjo López del control tècnic, Montse Manent a la redacció, Marta Pardell a l'edició i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos.
Notícies en Xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local.
L'univers infinit. Albert Morral, Agrupació Astronòmica de Sabadell.
El programa Vostok. Els soviètics van realitzar 3 programes tripulats diferents: Vostok, Voskhod i Soyuz. El primer de tots, els Vostok, es van dur a terme des de 1961 fins 1963. Per dur a terme aquest projecte, es va fer una selecció de cosmonautes. La principal condició era que els candidats fossin pilots militars. Se'n van presentar centenars i, després d'unes duríssimes proves de tot tipus, se'n van seleccionar una 20a. El coet Vostok era molt potent i a sobre tenia una càpsula esfèrica on hi cabia un sol astronauta assegut, sense possibilitat de moure's gaire. El primer vol, el Vostok 1, va ser el 12 d'abril de 1961 i el va dur a terme Yuri Gagarin, convertint-se en el primer cosmonauta de la Terra. Va fer una volta al voltant del nostre planeta durant 1 hora 48 minuts. En un vol una mica accidentat, sobretot en el seu retorn a la Terra, quan la nau va començar a girar de forma descontrolada. Finalment, el moviment de l'atmosfera es va aturar el gir i tot va acabar bé. El 6 d'agost d'aquell mateix any va volar el Vostok 2 amb en German Titov, qui va estar més de 24 hores a l'espai i va realitzar 17 òrbites a la Terra. Les Vostok 3 i 4 van fer moltes més òrbites a la Terra i, a més, es van aproximar fins uns 5 quilòmetres entre si de forma controlada. Les Vostok 5 i 6 van fer el mateix que les seves predecessores, però amb la particularitat que la Vostok 6 era tripulada per la primera dona astronauta, Valentina Tereshkova. Aquesta astronauta va ser escollida amb quatre dones més entre unes quantes paracaigudistes. Només ella va volar a l'espai en aquell vol. I haurien de passar 24 anys més perquè una altra dona tornés a volar a l'espai. És a dir, aquest primer vol d'una dona va ser un acte de propaganda soviètica que va voler fer el secretari general del Partit Comunista, Nikita Khrushchev. Així doncs, el primer programa tripulat soviètic va ser un èxit total, ja que va assolir tots els objectius que s'havia proposat.
La xarxa de comunicació local.
Bona tarda, són 8:15.
Notícies en xarxa, edició vespre, amb l'Ali Giné.
Les primeres conclusions de l'autòpsia a la menor de 14 anys apareguda morta al seu pis de Mataró confirmen que es tractaria d'un homicidi. Montse Manent.
Els veïns de Mataró s'han concentrat aquesta tarda en protesta per aquest nou cas de violència. Aquest matí l'alcalde del municipi, David Boté, ha comparegut per condemnar els fets i mostrar el condol i suport del consistori a la família de la víctima.
L'Ajuntament lamenta profundament la mort de manera violenta d'una menor que va ser trobada al seu domicili el passat diumenge. Manifestem el nostre rebuig davant qualsevol tipus de violència exercida contra les persones i en aquest cas encara estem més consternats perquè la víctima és una menor.
El municipi de la Granja d'Escarp, al Segrià, decreta 3 dies de dol per la mort d'un menor que diumenge es va ofegar a la piscina municipal.
La víctima, que va ser ingressada a l'Hospital Sant Joan de Déu, però no va poder superar les seqüeles i va acabar morint.
M1FM, Laura Porroy.
La commoció no solament ha estat entre els veïns i veïnes del municipi, sinó que també s'ha estès al municipi veí de Serós i al seu institut, on el menor cursava primer de l'ESO. El centre ha decidit suspendre la festa de final de curs. El jove estava ingressat des d'aquest diumenge a la tarda a la unitat de cures intensives de l'Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona, en estat molt greu. En un primer moment, la socorrista va treure el noi de l'aigua i el va atendre fins que els serveis mèdics el van traslladar en helicòpter al centre hospitalari.
La Comissió Catalana d'Ajuda als Refugiats alerta que enguany ja s'han presentat a Catalunya més de 6.000 sol·licituds d'asil, un 75% del total que es van presentar el 2018.
I amb aquestes dades a la mà, la Generalitat demana un esforç als municipis per afrontar l'arribada dels menors migrats, ho ha dit el secretari d'Igualtat, Migracions i Ciutadania, Oriol Amorós.
La nostra intenció és que els municipis doncs acollin tots en les mesures del que puguin. Jo crec que Torredembarra és una ciutat que ha demostrat clarament la seva disponibilitat a assumir conjuntament els reptes que són de país i per tant li haurem de demanar a aquesta ciutat en la mesura que pugui, però també a d'altres ciutats que potser no ho han fet tant, doncs que entre tots fem aquest esforç.
L'Hospital de Bellvitge implanta per primer cop a Catalunya un cor artificial total. L'ha rebut un pacient a qui no li podien fer un trasplantament convencional i que corria risc de mort.
La principal novetat d'aquesta operació és que per primer cop la substitució del cor és total i a llarg termini. Segons explica el cirurgià cardíac Daniel Ortiz, és una operació que es fa en casos de risc extrem.
És el peor de los escenarios, porque el pronóstico a corto plazo es muy malo. Y entonces por eso nos tenemos obligados a hacer este tipo de terapia. Esta línea de terapia está abriendo la oportunidad de tratar este tipo de pacientes que en otras circunstancias fallecerían, y fallecerían a muy corto plazo.
Torna al Mercat de Música Viva de Vic del 18 al 21 de setembre.
Durant 4 dies, una setantena d'artistes passaran pels nous escenaris del Mercat de la capital d'Osona, que enguany presenta un programa amb accent portuguès.
El 9FM, Clàudia Dinarès.
Una edició que reunirà una setantena d'artistes, 30 dels quals aprofitaran l'altaveu del Mercat o per estrenar nou material. Marc Lloret és el director artístic del Mercat de Música Viva de Vic.
Aquest any hem rebut més de 900 propostes, o al voltant de 900 propostes. És molt difícil seleccionar 70 de 900, i més quan moltes d'elles són estrenes i tenen la voluntat de presentar el seu nou treball al Mercat.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Obrim, com sempre, plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Servei Meteorològic de Catalunya, Manuel Álvarez, bona tarda.
Hola, molt bona tarda. Avui l'estat del cel es presenta força serenat en conjunt amb només alguns núvols d'evolució que són presents a la zona de muntanya del terç nord de Catalunya, especialment cap al Pirineu i al Prepirineu. De cara a partir d'aquest vespre apareixeran alguns estrats baixos, sobretot afectant punts de la Costa Daurada. Pel que fa a la temperatura, avui ha pujat, sobretot a l'extrem nord-est. S'esperen valors que arribin fins als 35 graus en aquest sector, també cap a Ponent, puntualment més alta. En canvi, valors més frenats cap a la costa i prelitoral, sobretot de la meitat sud, entre els 22 i els 28 graus en general. De cara a la jornada de demà tindrem una jornada molt tranquil·la, també predomini del sol, amb més núvols a punts de la costa, fins i tot amb alguns bancs de boira que afectarien sobretot fins a mig matí, de nou a partir de mitja tarda, podrien aparèixer a qualsevol indret de la costa, més probables a la meitat sud, amb núvols d'evolució durant la tarda. A les muntanyes fins i tot podrien deixar alguna gota cap al vessant nord del Pirineu. La temperatura demà baixarà al nord-est, en canvi pujarà a punts de les Terres de l'Ebre i es mantindrà a la resta del territori. De moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Cirque Louis al Festival Castell de Peralada. La companyia canadenca de circ contemporani porta a Peralada el seu últim espectacle Hotel. Divendres 12 de juliol, viu una nit que mai no oblidaràs, amb grans emocions, dansa, música i acrobàcies sense límits amb el Cirque Louis. Informació i venda a www.festivalperalada.com.
Notícies en xarxa. La informació de més a prop.
La mort d'una menor de 14 anys a Mataró és un homicidi, ho ha confirmat avui l'alcalde de la capital del Maresme, David Bote, després de conèixer les primeres conclusions de l'autòpsia de la noia. Bote ha comparegut aquest matí per condemnar els fets i mostrar el condol a la família de la víctima.
El cas es troba sota secret de sumari, però el Tribunal Superior de Justícia confirma que busquen el germà de la víctima de 16 anys, tot i que sense cap motivació per indici criminal. La recerca respon a la denúncia interposada per la mare dels menors que en el moment del crim es trobava a Rússia passant uns dies. Avui, precisament, l'alcalde de Mataró, David Boté, ha volgut mostrar el condol a les als familiars de la noia, així el rebuig de l'Ajuntament a aquest nou cas de violència.
L'Ajuntament lamenta profundament la mort de manera violenta d'una menor que va ser trobada al seu domicili el passat diumenge. Manifestem el nostre rebuig davant qualsevol tipus de violència exercida contra les persones i en aquest cas encara estem més consternats perquè la víctima és una menor.
El cos de la noia el van trobar diumenge uns veïns que van accedir al pis a petició de la mare, preocupada perquè la filla no li responia a les trucades. Segons els testimonis, quan van entrar, la menor ja era morta, amb ferides d'arma blanca al coll. L'Ajuntament ha posat a disposició de la família un servei de suport psicològic i acompanyament en el dol.
Doncs precisament aquesta tarda hi ha hagut a Mataró una concentració de suport a la família de la víctima i de condemna per aquest presumpte homicidi. La manifestació ha estat convocada des del propi Ajuntament. Anem fins allà, fins a Mataró, per saber-ne a l'última hora. Marta Gómez, bona tarda.
Molt bona tarda. Doncs sí, la concentració ha plegat a unes 250 persones que han fet un llarg minut de silenci a les portes de l'Ajuntament de Mataró. Ha estat el propi consistori, com dèieu, qui ha convocat aquesta concentració en rebuig a la mort violenta de la menor mataronina trobada morta diumenge a la nit a casa seva amb un tall al coll. La concentració, que estava convocada per 6:45, ha durat poc més de 10 minuts i ha estat encapçalada per l'alcalde de la ciutat, David Boté, acompanyat de diferents regidors socialistes, però també de les formacions d'En Comú Podem Mataró, Esquerra Republicana, Junts per Mataró i Ciutadans. Boté ha llegit el comunicat que ha llegit també aquest mateix matí, que ha fet públic, com dèiem aquest matí, fruit de la Junta de Portaveus reunida avui mateix. Ha assegurat que la violència, sigui quina sigui, és una vulneració dels drets humans i que des de l'Ajuntament, com molt bé també anunciàveu, posen a disposició de la família i els amics l'acompanyament del dol. Entre el públic també hi havia l'Associació Teixit de Dones, que s'ha sumat al rebuig de la violència, i tots els concentrats, com dèiem, 250 persones, s'han fos en un llarg aplaudiment final.
Gràcies, Marta Gómez, des de Mataró Ràdio. Consternació també a la granja d'Escarp, al Segrià, després de la mort d'un altre menor d'edat. En aquest cas, la víctima va patir un ofegament diumenge a la piscina municipal. El noi va ser ingressat a l'Hospital de Sant Joan de Déu, però no va poder superar les seqüeles. El consistori ha decretat 3 dies de dol oficial. M1FM, Laura Porroi.
El consistori també ha decretat 3 dies de dol, durant els quals les banderes del municipi onejaran a mitja asta, alhora que suspendre tots els actes oficials i les activitats que realitzen a les piscines municipals, les quals romandran tancades durant els dies de dol. La commoció no solament ha estat entre els veïns i veïnes del municipi, sinó que també s'ha estès al municipi veí de Serós i al seu institut, on el menor cursava primer de l'ESO. El centre ha decidit suspendre la festa de final de curs. El jove estava ingressat des d'aquest diumenge a la tarda a la unitat de cures intensives de l'Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona, en estat molt greu. En un primer moment, la socorrista va treure el noi de l'aigua i el va atendre fins que els serveis mèdics el van traslladar en helicòpter al centre hospitalari, on el menor no va poder superar les seqüeles patides per l'ofegament.
I avui també hem de lamentar la mort d'una dona d'uns 70 anys ofegada aquest migdia en una platja de Roses, a l'Alt Empordà.
Els serveis d'emergència han rebut un avís cap a les 3 de la tarda, alertant que havien tret una dona de l'aigua i estava inconscient. Fins al lloc dels fets s'hi ha desplaçat una ambulància i un helicòpter del sistema d'emergències mèdiques que no li han pogut salvar la vida. La dona de nacionalitat anglesa ha mort a la platja. Es dona el cas que la platja del Salatar encara no ha activat el servei de vigilància, malgrat que, segons el web de l'Ajuntament de Roses, hauria d'haver començat fa 3 dies.
Notícies en xarxa. Informació i serveis de proximitat.
La Comissió Catalana d'Ajuda als Refugiats alerta que enguany ja s'han presentat a Catalunya més de 6.000 sol·licituds d'asil. Això vol dir que en només 5 mesos s'han recollit un 75% de totes les que es van presentar durant els 12 mesos del 2018. Són dades que s'han donat a conèixer coincidint dijous amb el Dia Mundial de les Persones Refugiades. Diana Bermejo, bona tarda. Com han evolucionat les peticions d'asil els darrers anys?
Fa només 7 anys, Catalunya va rebre unes 200 peticions d'asil en 12 mesos. Des del 2012 aquesta xifra s'ha multiplicat i l'any passat ja era 40 vegades més alta. El 2018, 8.034 persones migrades van sol·licitar alguna mena de protecció internacional al nostre país. I la previsió és que enguany se superi de molt aquest número, ja que en els 5 primers mesos del 2019 s'han registrat més de 6.000 peticions. A tot l'estat espanyol, fins al 31 de maig, hi ha hagut més de 46.000, una dada que s'apropa ja a les 54.000 recollides durant tot el 2018. De tot aquest volum de peticions, però, poques arriben a una resolució favorable. Dels prop de 12.000 expedients tramitats l'any passat, només es van concedir 575 estatus de refugiat i 2.320 persones van rebre el dret a la protecció subsidiària, una concessió una mica diferent a la de refugiat. Es van denegar prop de 9.000 sol·licituds i es calcula que pot haver-hi més de 90.000 expedients acumulats per resoldre.
La Generalitat demana un esforç als municipis per acollir els menors no acompanyats que puguin arribar aquest 2019 a Catalunya. Ho ha dit el secretari d'Igualtat, Migracions i Ciutadania, Oriol Amorós, en una visita a Torredembarra. On a la Torre, Josep Sánchez, bona tarda.
Bona tarda. La Torre acull actualment un grup de menes que estaven a l'alberg d'Altafulla i que quan aquest va iniciar temporada van ser traslladats al municipi veí. En aquest sentit, el màxim responsable de migracions, el govern català, ha posat l'exemple de la localitat del Baix Gaià per haver assumit aquesta necessitat que assegura és un repte de país. Demana, això sí, un compromís per part del món municipal.
La nostra intenció és que els municipis doncs, acollin tots en les mesures del que puguin. Jo crec que Torredembarra és una ciutat que ha demostrat clarament la seva disponibilitat a assumir conjuntament els reptes que són de país i per tant li haurem de demanar a aquesta ciutat en la mesura que pugui, però també a d'altres ciutats que potser no ho han fet tant, doncs que entre tots fem aquest esforç.
El nombre de menors no acompanyats a Catalunya ha crescut de forma important els últims anys. Segons les dades que ha donat Amorós, s'ha passat de 700 casos el 2016 a 1.800 el 2017 i 3.600 el 2018.
L'Hospital de Bellvitge ha implantat el primer cor artificial total a Catalunya. L'ha rebut un pacient a qui no li podien fer un trasplantament convencional i que corria risc de mort.
La principal novetat és que per primer cop la substitució del cor és total i a llarg termini. Es tracta d'un pas previ a un trasplantament convencional, però permet al pacient fer vida normal monitoritzat per una consola externa. Segons explica el cirurgià cardíac Daniel Ortiz, és una operació que es fa en casos de risc extrem.
Esta línia de teràpia está abriendo la oportunidad de tratar este tipo de pacientes que en otras circunstancias fallecerían y fallecerían a muy corto plazo.
En alguns casos, aquests cors artificials s'han utilitzat durant prop de 4 anys, però la intenció és que en pocs mesos el pacient pugui gaudir d'un nou cor.
Notícies en xarxa. La informació més propera.
Continuen les negociacions a Badalona per formar govern, això sí, enmig d'un clima d'acusacions creuades. Avui, Xavier García Albiol ha titllat de traïdor i il·legítim l'alcalde Àlex Pastor per haver incomplert el pacte que ha assegurat tenien per respectar la llista més votada. Tot això mentre les converses entre Pastor i Dolors Sabater de Guanyem Esquerra continuen i ara la líder de la coalició independentista assegura que el PSC està obert a l'alcaldia compartida. Ràdio Ciutat de Badalona, Susana Soldado.
García Albiol assegura que l'alcalde, l'ex Pastor, no compta amb la confiança de les bases socialistes i afirma que ja en el moment en què el PSC va presentar la moció de censura, van posar sobre la taula el nom d'un altre regidor del PSC per fer-se amb l'alcaldia. Escoltem-lo.
Entre les persones que el dia 26 de maig van votar Partit Socialista, només el 51% d'aquests votants socialistes volien el senyor Pastor com a alcalde. I el 20% en volien, d'aquests votants socialistes en volien a mi com a alcalde. I a la senyora Sabater només la volien el 7%.
D'altra banda, avui la regidora de la Badalona Valenta, Dolors Sabater, ha dit que la seva candidatura serà molt exigent amb el PSC a la taula negociadora. Segons ha explicat Sabater, el PSC els ha deixat clar que amb les negociacions s'obren tots els escenaris possibles, l'alternança al govern inclosa. La cap de llista de la coalició de Guanyem i Esquerra Republicana a Badalona no es planteja entrar al govern.
A Girona, la nova alcaldessa Marta Madrenas busca socis de govern després d'arrencar el mandat en minoria. En declaracions a la xarxa, no ha descartat un pacte amb la resta de formacions independentistes. Carina Bellbé, bona tarda. Quins són els plans a curt termini de Marta Madrenas?
Ara l'alcaldessa, que governarà en minoria, no descarta un acord de govern amb els republicans i la formació liderada per Lluc Salelles. Escoltem l'alcaldessa de Junts per Catalunya.
Jo ara treballaré com quan vaig fer per al ple d'investidura, amb rigor i amb discreció. I, evidentment, res és tancat. Això seria molt imprudent per part meva i molt poc responsable per part meva partir amb unes negociacions dient què està vetat i què no. Res. Hem de parlar-ho, s'ha de parlar tot, s'ha d'explorar absolutament tot i veure què és el millor per la nostra ciutat, que és l'únic que a mi m'interessa.
Madrenas també ha criticat la ingerència del president Quim Torra a l'Ajuntament de Santa Coloma de Farners, que va impossibilitar un acord de Junts per Catalunya amb el PSC. Madrenas ha defensat un cert grau d'independència política dels consistoris en relació amb els seus partits.
I qui també comença mandat en minoria és Meritxell Roigé, de Junts per Catalunya, Tortosa. Avui ha afrontat el seu primer ple, on s'ha fet evident les dificultats a què haurà de fer front sense un pacte estable de legislatura. Malgrat tot, Roigé ha aconseguit tirar endavant el nou cartipàs municipal. Ràdio Tortosa, Núria Mora.
L'alcaldessa ha presentat aquest matí el nou cartipàs en el que ha hagut de repartir totes les àrees de govern entre els seus 6 regidors. Ella mateixa continuarà assumint també la regidoria d'Urbanisme i Obres Públiques. Per la seva banda, la CUP, Movem Tortosa i Ciutadans han decidit votar en contra dels dos punts presentats a votació al ple. D'aquesta manera, els republicans han aplanat el camí a Roigé, tot i no haver assolit un pacte al qual l'alcaldessa encara estén la mà.
Però en tot cas, el que sí que espero d'Esquerra, el més que espero és que mantingui la mà estesa a poder governar junts. Per tant, crec que és un acord que va funcionar, a diferència del que puguem pensar altres. Jo estic convençuda que va funcionar, que vam governar bé i que, per tant, es continua estenent esta mà i que voldria tindre un govern més ampli.
La sessió, però, ha estat marcada pel retret de Movem Tortosa i la CUP perquè Roigé fes públic el seu sou al Consorci d'Aigües de Tarragona. L'alcaldessa, però, ha negat que existeixi cap més enllà de les retribucions per les assistències.
Repassem ara altres notícies destacades del dia. La venda de cava a Espanya va caure un 12% l'any passat, arrossegat pel boicot per al procés. La denominació d'origen cava va produir 244 milions d'ampolles, que és un 3,2% menys que l'any anterior. Però va exportar més que mai, gairebé un 2% més, 165 milions d'ampolles, sobretot a Alemanya, Bèlgica i els Estats Units. Mont Carvajal, bona tarda.
Bona tarda. La DO Cava va batre el seu rècord històric d'exportacions l'any passat. Amb més de 165 milions d'ampolles, és la primera DO espanyola en exportacions. Ara bé, les vendes a Espanya van baixar d'un 12%. El sector explica aquesta baixada pels efectes del boicot als productes catalans del darrer trimestre del 2017, que inclou la campanya de Nadal post-procés. El president de la denominació d'origen cava, Javier Pagès, no ha volgut utilitzar la paraula boicot i ha preferit turbulències. I ha explicat que els de venda van fallar.
Que el mercado español, de hecho, no cayó el año anterior. Sí que en las bodegas se quedó más producto el año anterior comparado con el otro año, por previsiones quizás de mayor venta.
Les vendes de cava al mercat interior ja s'han recuperat el primer trimestre d'enguany amb una pujada del 33,4%. Els 244 milions d'ampolles de cava venudes l'any 2018 van generar gairebé 1.150 milions d'euros.
Els treballadors del servei de recollida d'escombraries, de neteja viària i de platges de Pals, al Baix Empordà, estan en vaga indefinida des del dissabte passat. Protesten perquè veuen que les demandes que van fer a l'Ajuntament abans de Setmana Santa no s'han complert en la seva totalitat. Televisió Costa Brava, Enric Niell, bona tarda.
Bona tarda. Al darrer mes de març, els 11 treballadors en plantilla havien demanat que l'empresa adjudicatària Fomento de Construcciones y Contratas els apugés un 2% al sou, els blindés els horaris i els cobrís els desplaçaments de més de 7 quilòmetres. L'alcalde en aquell moment, Sergi Brull, es va comprometre a passar per ple les demandes, tot i que al final només es va tirar endavant l'augment salarial. Aquesta vegada han convocat la vaga perquè es modifiqui el conveni abans que no entri la nova empresa que s'ha fet amb el contracte, Servitransfer, a finals d'aquest any. Jordi Teixidor, portaveu dels treballadors del servei de neteja.
Nosaltres no estem segurs que Servitransfer respecti, diguéssim, les nostres demandes, i l'empresa que tenim, que és la que ens paga ara mateix i és amb la que estem negociant, doncs, bueno, ja que són ells els que ens paguen ara com ara, és amb ells que hem de negociar.
La vaga indefinida es tradueix en el manteniment de serveis mínims establerts per la Generalitat, és a dir, d'un 50% pel que fa a la neteja de platges i un 33% de recollida de rebuig i neteja viària.
En cultura, torna al Mercat de Música Viva de Vic del 18 al 21 de setembre. Durant 4 dies, una setantena d'artistes passaran pels nous escenaris del mercat de la capital d'Osona, que enguany presenta un pronunciat accent portuguès. El nou FM, Clàudia Dinarès.
L'estrena de L'últim camí de Walter Benjamin de Julian Heinemann, guanyadora del Premi Puig Porret 2018, serà l'espectacle inaugural del Mercat de Música Viva de Vic. L'artista berlinesa donarà el tret de sortida a una edició que reunirà una setantena d'artistes, 30 dels quals aprofitaran l'altaveu del mercat per estrenar o preestrenar nou material. Marc Lloret és el director artístic del Mercat de Música Viva de Vic.
Aquest any hem rebut més de 900 propostes, o al voltant de 900 propostes. És molt difícil seleccionar 70 de 900, i més quan moltes d'elles són estrenes i tenen la voluntat de presentar el seu nou treball al mercat.
Les actuacions, entre d'altres, d'Ogajo i Jorge de Rocha posaran l'accent portuguès del mercat, que aquest any ha centrat en Portugal les jornades professionals que organitza anualment a Barcelona. Ferran Palau, Marco Mezquida, Joan Masdeu, Amazoni, encapçalaran les estrenes amb nom propi de l'edició. Els escenaris més multitudinaris del mercat es tornaran a concentrar entre la Plaça Major i el Sucre. Per aquí passaran grups com el Petit de Caleril, Dorian, de Crepapels, Joan Garriga i Buós.
I a l'Escala, a l'Alt Empordà, una desena d'alumnes han assistit al workshop del pintor realista Eduardo Millán. 3 dies d'activitat artística amb la fotografia i la pintura com a protagonistes. Ràdio L'Escala, Maria Negra.
En aquesta ocasió, l'artista convidat de renom internacional ha estat el pintor Eduardo Millán. Un taller on la fotografia, la pintura i el realisme han centrat el protagonisme de 3 dies de treball. Eduardo Millán, pintor.
Vamos a partir de una cosa bastante sintética y poco a poco vamos a ir añadiendo análisis tanto a nivel de dibujo como de color. Entonces ellos van a comprobar que es un proceso bastante más divertido, más rico, donde el artista puede determinar en qué momento para, en qué zona y dónde desea continuar.
Un taller amb una desena d'alumnes inscrits, procedents d'arreu de Catalunya, i en aquesta ocasió amb una noia de Nova York. Classes magistrals que, tal com defineix Millán, són ideals per enriquiment personal i per intercanviar maneres de treballar.
Moment de repassar l'actualitat esportiva més local. En tenis taula, el Girbau Vic s'enfrontarà al Berlín i al Lille Metropol a la fase prèvia de la Champions.
Els dos rivals són de primer nivell mundial i les opcions de passar ronda són gairebé nul·les per un club que, tot i això, podrà portar a Vic tenis taula de primer nivell.
Ràdio Vic, Pep Portet.
El Girbau Vic tenis taula ja coneix els seus rivals a la Lliga de Campions de tenis taula després del sorteig que es va fer aquest diumenge. El conjunt biguetà, el primer equip català a jugar per primer cop la màxima competició continental de clubs, s'enfrontarà al primer cap de sèrie de la competició, el TT Berlin Essayt, i el cap de sèrie 6, el conjunt francès del Lissois Lille Metropole. El Girbau Vic, reforçat amb jugadores de primer nivell com Sofia Xuanzang, Gabriela Fejer, Charlotte Carey i Orsolia Fejer, intentarà plantar cara equips que, per noms i pressupost, són gairebé inaccessibles a les biguetanes. El que s'ha assegurat al conjunt biguetà és tenir a Vic 2 partits de primer nivell mundial davant equips d'un altíssim nivell. Independentment del resultat, el conjunt biguetà afronta aquesta competició conscient que, passi el que passi, es classificarà per continuar endavant a Europa disputant l'EtoCup, competició en què va ser finalista fa dues temporades.
El Reus es reforça molt per encarar amb garanties el seu debut a la Superdivisió femenina.
El club de la capital del Baix Camp ha fitxat les internacionals russes Anastia Kolix, a qui presentaran de forma imminent, i Cristina Kazantseva, terceres del món amb la selecció. També ha incorporat la polonesa Aneta Olenska.
La nova ràdio, Joan Gomis.
El president del club, Joan Carles Virgili, ha admès que l'objectiu de la pròxima temporada en el debut a la categoria és la permanència, però no amaga el desig d'entrar a Europa. Són declaracions del darrer Foli Esports de la nova ràdio.
L'objectiu seria mantenir-nos la propera temporada. Segurament l'objectiu seria entrar en places europees i jugar a la Lliga Europea, no? Seria el següent pas. Jo tinc molta il·lusió, jo crec que al final... Has de creure que ho podràs fer. Jo crec que hem aconseguit en 5 anys un club com el nostre, que hem nascut des de zero, avui en dia ser ja un club competitiu a nivell de l'estat espanyol, un club que a dia d'avui, aquesta temporada, hem estat a 3 Opens internacionals com a club, vam estar a Kaliningrad, vam estar a Moldàvia, i ara aquest cap de setmana ha estat a França. Vull dir, el nostre objectiu no és quedar-nos. De fet, bueno, i també vam tindre lo de Riga. Vull dir, com a club tenim molt clar que ens hem de projectar cap a fora.
Una de les prioritats del club reusenc és potenciar el vincle amb l'exterior. De fet, és el primer equip espanyol en competir a la Lliga Russa. Ho ha fet en la passada campanya.
En futbol, el jutge ha denegat al Girona la petició de personar-se com a acusació particular en la causa pel cas de les apostes il·legals.
El titular del jutjat número 5 d'Osca, que instrueix el cas Oikos, considera que l'entitat gironina no ha estat perjudicada directament pels fets. Ara els advocats es plantegen si presenten recurs. Un cop frenada la via judicial, només queda l'esportiva, amb l'expedient obert pel comitè de competició com a esperança per intentar revertir el descens a segona A.
En handbol, l'Álvaro Ferrer es retira.
El jugador vallesà de 37 anys s'ha acomiadat del Freiking Granollers per dedicar-se a la feina de regidor d'esports de l'Ajuntament de la capital del Vallès Oriental. Format a l'inesgotable planter vallesà, ha estat internacional, ha disputat més de 400 partits a la Sobal, alguns contra el Granollers, i ha vestit també les samarretes de l'Ademar de Lleó de l'Atlètic de Madrid, abans de la seva desaparició, el Porto o el Hannover de la Bundesliga.
Terrassa haurà d'esperar per saber si podrà acollir el Mundial Masculí d'Hoquei Herba de 2022.
La Federació Internacional ha anunciat que endarrereix fins al novembre la tria de la candidatura guanyadora.
Doncs fins aquí aquest informatiu Notícies en Xarxa, que fan possible Juanjo López al control tècnic, Montse Manent a la redacció, Marta Pardell a l'edició i qui us parla, l'Ali Giner. Gràcies per escoltar-nos i tornem demà, com sempre, a la matinada.
Notícies en Xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local.
Continguts en Xarxa.
Propostes en Xarxa.
Ciutadà Kane ha estat escollida moltes vegades la millor pel·lícula de la història del cinema. Comença amb l'enigmàtica última paraula que pronuncia un magnat abans de morir, Rosebud. La retratge ens explicarà la vida del personatge fins que entenguem què significava el seu últim alè. Aviat farà 80 anys que es va estrenar aquesta pel·lícula, així que us l'hauria de poder explicar, però com que ara tothom està tan sensible amb el tema dels spoilers, si no heu vist Ciutadà Kane, millor descobrir-ho vosaltres que no que us l'aixafi altri. Aneu a veure-la i gaudiu. Jo només us diré que Rosebud és també el nom de l'associació d'amants del cinema que aquest mes de juny organitza la quarta edició del Calella Film Festival. Amb l'objectiu de difondre des del Maresme el cinema creatiu i de qualitat, el Calella Film Festival es basa en 3 grans seccions, on es reben pel·lícules de fins a 30 nacionalitats diferents. 2 categories que competeixen a concurs, la creativa i la de baix pressupost, i una tercera fora de concurs, on podrem veure pel·lícules tan variades com el clàssic 12 homes sense pietat i la recent Bohemian Rhapsody. També hi ha un concurs de guions i un de curtmetrets en 48 hores. Del 21 al 29 de juny, Calella Film Festival, el festival de cinema del Maresme. Programa complet al web calellafilmfestival.com.
Sabies que...
L'ésser humà té entre 1,5 milió i 3 milions de glàndules sudorípares repartides al voltant del cos. Un peu, per exemple, en pot tenir al voltant de 250.000. Hi ha dos tipus de glàndules sudorípades, apocrines i ecrines. Les apocrines són les més grans i estan situades principalment a les aixelles, però també al tòrax, les orelles i en altres llocs del cos. És el suor d'aquestes glàndules el que associem amb l'olor corporal i el que manen altres animals, com per exemple els gossos. Aquestes glàndules comencen a produir sudor amb l'adolescència. D'altra banda, hi ha les glàndules ecrines, que estan adherides als fol·licles capil·lars de la pell. Són més petites, tot i que molt més abundants, recobreixen tot el cos i són especialment nombroses, per exemple, al palmell de les mans i també a la planta dels peus.
La xarxa de comunicació local.
És única. No s'assembla a cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.